Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Stop al canvi climàtic. Aquest és l'últim llibre del meteoròleg Francesc Mauri, que amb aquest treball es proposa il·lustrar-nos amb una sèrie de consells pràctics per millorar el nostre entorn i el del planeta. Francesc Mauri és un dels professionals del programa El Temps a TV3 i a Catalunya Ràdio i és director presentador del programa Meteo Mauri a Catalunya Ràdio i a Internet. És membre del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya i amb ell parlem de seguida sobre aquest nou treball. Stop al canvi climàtic. Francesc Mauri, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Tenim agafada l'entrevista, no? Sembla...
Molt. La veritat és que havia d'estar aquí als estudis i per culpa meva, doncs no hi soc. A sobre ho faig per telèfon i es talla la trucada, tot i que estic en una zona doncs sense problemes de cobertura. Per tant, sí. Escolta,
doncs mira, creuarem els dits a veure si és possible tirar endavant l'entrevista. Et feia la primera pregunta i et comentava que el canvi climàtic és una realitat inqüestionable avui dia. Però tot i així, hi ha gent que encara resisteix a reconèixer que això s'està produint. Per tant, tu, al començament del llibre, expliques i poses de manifest una sèrie de dades, una sèrie d'informacions que estan dient que això és així, senyors.
Sí, és així, senyors, i no hi ha cap dubte. El que passa és que, per desgràcia, unes poquíssimes persones que en alguns casos han estat identificades ja amb suborns de les grans petrolieres, una de les persones, per exemple, que van decidir subornar un científic directament, dic subornar, en el sentit de, escolta, fes-me un estudi...
Favorable, no?
Favorable, i per aquest estudi, mira, som generosos i cobraràs $1 milió. Ja està.
Sí, no?
Això està demostrat, ara mateix no recordo, per exemple, el nom d'aquesta persona, que és d'origen asiàtic, però ciutadà nord-americà, i l'actual ministre, per entendre'ns, secretari d'Estat de Medi Ambient de Donald Trump, la seva mà dreta, expresident d'ExxonMobil, la companyia petroliera número 1 del món, és qui va encarregar aquest estudi. Per tant, és que no hi ha
està
res
clar.
Més a dir.
La
persona més important del món, en el món petrolier, suborna directament un científic perquè li doni un paper potent a l'activitat solar a l'hora de canviar i modificar molt més el clima del que li donen un 99,9% de la gent doncs, que veu clarament que el canvi climàtic és una realitat incontestable.
Analitzes també al principi del llibre l'estat energètic de Catalunya, quant a la capacitat generadora, al seu consum, a les formes i origen de l'energia que s'utilitza. Quina és la situació actual de Catalunya?
A veure, la situació actual de Catalunya, pel que fa a les renovables, no és bona. No és bona. Als anys 90 i a principis del 2000, els governs del Partit Popular i del Partit Socialista Obrer Espanyol van ser prou favorables a les renovables i en especial a l'eòlica. Érem, si ho considerem a nivell espanyol, un exemple de proliferació i de tirar endavant, com a mínim, l'eòlica. Però arriba els últims anys aquest govern actual, amb un altre ministre que ja ho sabeu, va dimitir, etcètera, etcètera, i un d'anterior amb una política pràcticament idèntica, i a partir d'aquí el govern espanyol atura completament les renovables. A Catalunya, però, sí que hi havia un desig, clar, de tirar-ho endavant, però quan va ser el moment, moltes al·legacions del territori, etcètera, dels ciutadans, doncs van aturar molts dels parcs eòlics i d'altres possibilitats de generar electricitat amb fonts renovables. Nosaltres, perquè ens fem una idea, amb dades del 2015, que és l'últim any que està absolutament tancat i identificat, el 2016 encara són dades provisionals, però el 2015, perquè ens fem una idea, a nivell espanyol, si no recordo malament, la producció de renovables era d'un 37% i a Catalunya amb prou feines arribàvem a un 18%. Per tant, la nuclear ara mateix amb un 54%, també t'ho dic de memòria, si no recordo malament, és la font de generació número 1 d'electricitat. Per tant, ens queda moltíssim, moltíssim camí a recórrer. La Generalitat, clarament, és el govern del sud d'Europa més motivat i més modern pel que fa a identificació de la problemàtica a casa nostra, del canvi climàtic. Hi ha una política molt, molt activa, però una política lligada de peus i mans. És a dir, el tema energètic a nivell doncs, de casa nostra el decideix el govern espanyol i bé, de moment ja la Unió Europea doncs, fa temps que li ha picat la cresta al govern espanyol perquè estem a la cua ara mateix i més aviat en els últims anys hi ha hagut lluita contra les renovables més que qualsevol afavoriment.
Està clar, doncs, que s'ha produït aquest retrocés en l'ús de les energies renovables, que caldria, doncs, una clara aposta per una política energètica concreta, com s'ha produït altres països. Però anem al detall. En el llibre poses èmfasi a la força que tenim els consumidors per aconseguir canvis importants en la sostenibilitat i l'eficiència energètica, sobretot en l'entorn més quotidià. Fins a quin punt? Perquè és que justament fa uns dies vaig començar a veure, ara no et sabria dir el títol del documental, un documental precisament tractant el canvi climàtic i de les accions o del que representen les petites accions que podem fer nosaltres com a consumidors. Donant-nos a entendre que això és una part ínfima del que podem aportar a la sostenibilitat. Jo no sé fins a quin punt és important els gestos que puguem fer nosaltres.
Són fonamentals i ara mateix, si tot Catalunya canviés molts dels seus hàbits d'una forma absolutament fàcil, econòmica, sense gran esforç econòmic o en alguns casos nul, podríem canviar moltes coses. Mira, et posaré un exemple. Si ara mateix tots despengéssim el telèfon i truquéssim a la nostra operadora, la nostra comercialitzadora elèctrica, i li diguéssim, escolta'm, vull, a banda de que siguis una companyia molt maca i em diguis que ets molt sostenible i siguis molt bonica i tot això, i mai em baixis el preu o me'l baixis molt poquet i a l'inrevés, per mi això no és tan important com que la lletra E, ara mateix que tens a les factures, que és la companyia comercialitzadora més habitual, doncs m'agradaria que compressis energia verda al mercat lliure de l'energia estatal. És a dir, jo vull que l'energia que em portis a casa, això és la teoria, després la pràctica és que tot ve barrejat, però com a mínim a la cistella inicial jo el que vull és que tu em compris energia verda i que la factura que m'arribi a casa sigui classe A. Per tant, si ara mateix tots ho demanem, és altament probable que aquesta comercialitzadora majoritària ens digui no, això no t'ho puc fer, d'acord? Aleshores, tenim al mercat diverses comercialitzadores, moltes d'elles 100% catalanes íntegrament, que això ens ho poden donar.
Sí.
Per tant, en aquest sentit no és tan fàcil com despenjar el telèfon i dir, escolti'm, vull energia classe A. Hi ha comercialitzadores que t'ho donen, la llum, evidentment, la continues tenint a casa exactament igual i és tan fàcil com fer una trucada telefònica i al cap de 15 dies tu ja ets aquesta comercialitzadora. si tu fas això, senzillament tens llum igual a casa i li has dit a la companyia, escolti, jo vull energia neta. Ja està.
Sí, sí, aquest evidentment és un gest que contribueix i és un gest individual que sumat pot donar els seus resultats.
Aquest és un gest, però mira, per exemple, la mobilitat a Sant Cugat. Tenim uns trens que són un exemple, uns altres que no, eh? Ferrocarrils de la Generalitat. És veritat que amb problemàtica, hora punta, segur que ho heu tractat aquí, s'està esperant, no? Uns trens que ja s'han encarregat, etc. Per tant, com a mínim, la voluntat de solucionar-ho i d'alleugerir el problema hi és, etc, etc. Però deixem de banda el transport públic, agafem la mobilitat amb cotxe particular. Quanta gent fa menys de 100 quilòmetres al dia amb el seu cotxe des de Sant Cugat a la ciutat de Barcelona o a diversos municipis de la primera i segona corona metropolitana? Per què la gent no porta un cotxe de gas si és que no confia en la tecnologia elèctrica? Pot fer 1.200 quilòmetres tranquil·lament, és més barat que un dièsel, quasi no contamina, etc, etc. Per què no tries un cotxe elèctric? No pagaràs túnels de Vallvidrera, no pagaràs l'autopista ni de Terrassa ni de Manresa, no pagaràs l'autopista del Garraf ni del Maresme, aparques a les zones blaves de Sant Cugat gratuïtament, l'electricitat et costa un euro als 100 quilòmetres...
Tu prediques amb l'exemple, no, Francesc?
Sí, 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 sí.
Per això, sí, per perquè, això ho saps bé.
Clar, quan has provat un cotxe d'aquests, bé, te n'adones que és molt millor que un cotxe convencional, etcètera, etcètera. Bé, és una meravella, no? I a més, doncs que, bé, si fas uns quants quilòmetres és que et surt molt, molt a compte, tot i el sobrepreu inicial.
Clar, aquest és el gran hàndicap, no?, per a la majoria d'usuaris.
No, però clar, això és el calcular les coses en calent. És a dir, tu entres allà i posem per cas que un cotxe elèctric val posat al carrer 24.000 euros i el mateix cotxe a nivell convencional, vale? És a dir, el similar en aquest elèctric pel que fa a prestacions, característiques, etc, etc, doncs aquest cotxe valdria uns 6.000 euros menys. Aleshores, aquests 6.000 euros de diferència pel que fa a prestacions de cotxe els has de recuperar amb peatges, amb combustible, etc, etc. En el cas meu, amb els quilòmetres que faig i que feia, doncs si gastava entre peatges i combustible 350-400 euros al mes i ara ho deixo de gastar perquè amb electricitat és ridícul el que gastes, recuperes la inversió en un parell d'anys. Aleshores, no entenc el càlcul que fa la gent. De veritat, no ho comprenc. Número dos, no, la gent, clar, en general som de la cultura, jo també ho soc, de la cultura que el cotxe és sagrat i l'hem de tenir sempre a punt per si de cas. I volem un cotxe per si un dia anem no sé on, etcètera, etcètera. Vale? Uh-huh. Aleshores, a partir d'aquí... Bé, hi ha moltes fórmules. A Sant Cugat ja tenim el car sharing. Tenim cotxes a la porta de casa
també,
que per una pel euro i mig o 2 euros l'hora tenim un cotxe. Ja està, i ets soci i l'agafes quan et ve de gust. I si no vols aquesta fórmula, doncs el llogues sencer. Aleshores, bé, el problema és que no ho veig. I a sobre el que val una plaça de pàrquing, imagina't.
Bé, doncs està clara, diguem, l'aposta que encara no és ni molt menys massiva per aquest tipus de vehicles, que de moment està costant per aquesta inversió inicial que comentàvem que s'ha de fer, tot i el que després pot recuperar, com comentaves tu, Francesc. Però ens traslladem ara a un altre àmbit, a l'àmbit domèstic. Fa referència a la il·luminació, a la calefacció, a l'aïllament, a la qualitat energètica dels electrodomèstics. A casa tenim molts mals hàbits. Quines sí. coses podem corregir?
Moltes. Mira, canviar el tipus de calefacció en una vivenda que ja està construïda no és fàcil, eh? Tampoc ha de ser tan difícil, però no és fàcil. Però el que sí que podem millorar moltíssim és l'aïllament de la vivenda, és a dir, el que perd la vivenda, doncs, per sostres, parets, etc, etc. Mm. Clar, un pensarà, home, no, no, que això has de fer unes obres, etc. No, modernament hi ha la tècnica, per exemple, n'hi ha d'altres, eh? Però aquesta potser és la més econòmica, la més estesa, la més fàcil, la més ràpida, que és la injecció de pasta de cel·lulosa, és a dir, paper reciclat. Imagina't per què serveix el reciclatge, per moltes coses. Mm. I aleshores això venen, et fan uns forats a la paret, al sostre, si estàs sota teulada o sota terrasses, etc. Aquests àtics que tenen tants problemes de rostir-se, eh, l'estiu, a sota d'una terrassa o bé, doncs això, d'una coberta, no? I aleshores venen, et fan uns forats a les parets, al sostre, posen unes càmeres petitones i miren en allà que hi tens allà dins. En la majoria de casos hi ha unes càmeres, uns espais a on t'injectaran aquesta pasta de paper, venen amb una maquineta, t'injecten això, t'omplen aquestes càmeres i, perquè ens fem una idea, això costa uns 1.300 euros, 1.400 a un pis de 100 metres quadrats. Obres, cap. És a dir, tu pots estar allà cuinant, pots estar, i bé, ve una persona i és com si et clavés un clau en una de les parets. I en un dia i mig, dos com a molt, això està fet i comences a reduir la factura de la calefacció en un 30-40%. Què val un televisor amb pantalla plana, últim model? Bé, hi ha models que valen 1.500, 2.000 euros. I ens comprem el televisor, però després ens queixem de la factura de la calefacció.
Sí, sí. En el cas de la il·luminació, suposo que també és fàcil, no?
Sí, a veure, en el cas de la il·luminació és molt fàcil perquè la tecnologia LED ha desembarcat amb força, amb moltíssima intensitat, i la tecnologia LED pues, ho està, com es diu vulgarment, ho està petant. Mm. És a dir, s'ha abaratit moltíssim. La tecnologia LED ara mateix hi ha marques molt fiables amb garantia total que ens duraran molts anys aquestes bombetes, a diferència de les incandescents. Un avantatge és que l'estiu no ens donaran escalfor, i aquest també és un avantatge important. I bé, en definitiva, mira, perquè ens fem una idea, en una vivenda que ja havia 10 halògens, per exemple, normals, aquests halògens normals gastaven entre bombeta i transformador 700 watts. Si poses 10 LEDs de 7 watts, com que no hi ha transformador, doncs 70 watts. De 70 watts a 700, imagina't, i això en una casa particular. Si anem a un comerç, la diferència és abismal.
Déu-n'hi-do, eh? Justament ara anava a preguntar pels halògens, que en el seu moment també van ser, diguem, l'última moda, i m'acabes de respondre
és a dir,
la pregunta.
Sí, clar, és a dir, els halògens, moltíssimes coses. Mira, si ara mateix ens està escoltant algun comerç d'aquí de Sant Cugat o d'alguna ciutat veïna, etcètera, jo tinc una bona amiga que és farmacèutica, no pas d'aquí, de Sant Cugat, sinó de Terrassa, que, bé, angoixada perquè no acaben de rebre aquells diners, que tots sabem, les farmàcies, etcètera, sí. Volia reduir despeses per on fos, amb una factura mensual d'electricitat d'uns 900 euros. Mensual, de 900 euros, entre il·luminació de la farmàcia, les neveres que tenen, pels medicaments, climatització, etc. la vaig adreçar a una empresa que es dedica precisament a això, a fer una anàlisi molt fi d'on estan els consums, com es pot millorar, etc etc. I a partir d'aquí li vam fer una diagnosi que dels 900 podia baixar als 500 mensuals, perquè la potència que tenia contractada era molt superior al que realment necessitava, canviant les neveres, canviant les bombetes i adaptant tota una sèrie de coses, sense canviar la climatització. Havia de fer una inversió d'uns 4.000 euros, més o menys. Va dir, ui, 4.000 euros, però clar, jo li vaig comentar, i l'instal·lador, evidentment, també, o l'empresa, diu, és que baixaràs de 900 a 500. I aleshores, diu, és que en un any, menys d'un any, ho tens amortitzat.
Clar.
No s'acabava de decidir, la vaig fer decidir, i no ha baixat a 500, ha baixat a 350 mensuals.
Et deu estar fent petons cada vegada que et troba, no?
Clar, voltaretes, tot el que vulgueu.
Sí.
Al final, moltes vegades, no per desconeixement, per mandra, no acabem de fer coses.
Sí. Jo crec que també, no sé si tu coincideixes, que encara en general, sobretot els que es dediquen a construir, a fer habitatges, encara es prioritza massa l'estètica, la modernitat, i tot això
sí. Passa
molt per davant de la sostenibilitat.
Sí, ha començat a canviar, eh? És a dir, hi ha força arquitectes, força arquitectes tècnics que han començat a entendre que aquesta és una línia de futur claríssima i és una cosa que cada cop demana més la gent. Però sí, estem molt lluny del que seria desitjable i, efectivament, l'estètica prima amb tot. És a dir, és com un cotxe. Jo, ara mateix, a la feina, on a TV3, on hem posat diversos punts de càrrega, i ja som 7 persones amb vehicle elèctric i n'hi ha 8 o 9 que ara volen fer el pas en el moment que l'Estat doncs tregui al mercat els ajuts. Bé, en poc temps serem una quinzena, una vintena de persones amb vehicle elèctric. Doncs bé, n'hi ha moltes que et diuen per no comprar-lo és que estèticament no els hi agrada. Bé, sí, és molt respectable. Jo no tinc cap problema en portar un cotxe que no m'acabi d'agradar, és a dir, però això ja és difícil lluitar-hi. És a dir, hi ha gent que li entra una cosa per l'estètica, i efectivament, a mi també, com a tothom, només faltaria. Però al final has de mirar tot en profunditat. És com si a tu t'agrada un home o una dona, i bé, sí, t'entrarà per l'estètica i per la façana, però si no mires el que hi ha dins,
exacte,
et pots estrellar i molt, clar.
Doncs, Francesc Mauri, el primer que se m'acut després d'haver estat llegint el teu llibre és que el que hauríem de fer tots com a mínim, o el que ens provoca, és examinar, avaluar, com tenim casa nostra. I a partir d'aquí, cadascú que faci el que pugui i el que vulgui.
Sí, clar, i el que vulgui, no? Això mateix. Sí, sí.
Molt bé, doncs Francesc Mauri, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta conversa via telefònica. Ens hagués encantat poder-te tenir
ja,
aquí al davant.
Jo em disculpo perquè ha estat realment una entrevista maleïda.
Sí.
Tu i jo sabem que...
Bueno, tenim una altra pendent. Et sembla?
Vinga,
sí?
Fet, em sembla. Sí,
doncs
sí.
Moltíssimes gràcies, Stop al canvi climàtic, de Francesc Mauri. Gràcies per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu-siau.